Bon profit pels qui ja sou a taula, bon viatge pels que ara aneu a dinar a casa els sogres i pels sogres que encara sou als fogons. Poseu-hi tot l'amor, que segur sorprendreu els vostres comensals. Això és Xalem Llegint.
Aquesta temporada volem dedicar el programa a textos d'un sol autor. Parlarem de Joaquim Soler i Ferret.
Quan jo tenia 4 anys, com que mon pare no em duia la barca perquè no tenia barca ni res de valor, vaig començar a omplir les hores que els educadors em deixaven lliures, bo imaginant petites obres de teatre que jo mateix muntava. En dissenyava i realitzava els decorats. Les dirigia i les representava en un petit teatrí que m'havia fet amb 2 capses de sabates de pluja.
Així es presenta Joaquim Soler, ell mateix. Avui nosaltres començarem a explicar-vos un conte. Deixeu-vos omplir el plat, la paella, la cassola, i imagineu-vos com si estiguéssiu en un petit teatrí.
No fa gaire anys que vaig ser adolescent, si més no, és el que em sembla. I la meva adolescència la va mig salvar la meva imaginació. Era fill únic i vivia en un barri senzill de Barcelona. El meu carrer era tan petit i estret que hi passaven més gats que no pas persones. El meu pare feia de repartidor de queviures i la meva mare es passava el dia cosint i cuinant. Si quan vaig néixer ella no hagués quedat estèril, hauríem passat molta gana, perquè Maria, la meva mare, era catòlica de missa diària i de segur que hauria engendrat molts germanets. Quan vaig venir al món, va ser un part molt difícil, i encara sort que el meu pare tenia la furgoneta a la cantonada i que em va dur a correcuit a l'hospital, aquell que hi ha davant la caserna dels bombers, que si no, el que ara es parla hauria mort. 5 minuts més i aquest cor ja no bategaria, li va dir el metge d'urgències mentre em posaven oxigen, un tub de plàstic pel nas i una infermera em netejava les humitats del líquid que es fa dins la placenta. Vaig fer una estada de quasi bé 3 mesos dins una incubadora com un pollet, talment un ésser vingut d'una altra galàxia, que tothom observava amb el front arrugat i una rialleta de compromís als llavis. Però vaig tenir la sort de ser ros i amb els ulls d'un blau verdós. I quan em van deixar sortir de la meva primera presó, que jo diria que era la segona, vaig aprendre a parlar aviat i una de les primeres frases connectes que vaig articular fou aquesta. «Soc el rei de la selva. Ara heu d'haver vist quines cares de satisfacció». Perquè, malgrat les asseveracions mèdiques, tots sospitaven que arrossegaria alguna lesió cerebral. I tot plegat perquè el pare havia escampat entre la família que havia gosat de venir a la vida amb tota la pell de color blau. El pare sempre tornava molt tard a casa. I encara que jo estigués al llit, encara que dormís, sempre em despertava i em contava històries de Tarzan i la seva mona. Un dia li vaig demanar que, com s'ho feia per tenir cada vespre un advent diferent, em va contestar que era cosa del trànsit de tantes hores al volant. L'havien obligat a inventar un truc per no acabar malalt dels nervis. I feia que els altres cotxes eren animals de la prehistòria i els vianants petites feres assetjades per la incertesa del cautxú. I tu ets Tarzan, el qui mai sucumbirà. El que sí em passa és que no he cregut gaire, potser perquè havia d'haver estat més temps dins el ventre de la mare i fet, no hi vaig aguantar ni els 7 mesos. Però el pare va sucumbir, li va fallar el cor. Potser entre un tiranosaure i un cerosaure. Va caure en el parany que li feu l'oclusió d'una vàlvula. El dia del seu enterrament vaig començar a deixar de ser infant per entrar en aquesta difícil etapa que en diuen adolescència. I dic difícil perquè sembla que l'adolescència de Tarzan va ser d'allò més atzarosa i tot plegat per culpa d'una tribu de goril·les miops que s'entestaren a creure que sempre el tenia molt a prop i no paraven de perseguir-lo, bo i fent escarni del seu crit famós, el qual no era altra cosa que una extroversió de la paura intensa que l'enveïa en els moments de perill extrem. I veto aquí que el que a mi em va passar va ser que la liana, que era el cordó umbilical, se m'entortolligà dins la selva del cim etern i de poc més que m'ofego sense poder llançar el primer crit. No vaig voler anar a l'enterrament del pare, no podia suportar la visió de l'ídol caigut. Mentre tots eren al cementiri, vaig passejar pel meu reialme, pel meu carrer, pel meu barri, reconeixent les meves possessions, adonant-me que en la duana de la frontera de la infantesa ens obliguen a deixar-hi un sac ple de possessius. El meu pare, la meva mare, el meu carrer, la meva casa, la meva por. Després sí, uns dies més tard vaig anar al cementiri i no me'n vaig penedir, car hi vaig descobrir que el pare, a través de la làpida, sempre més parlaria. Aquesta era la inscripció que la seva dona hi havia fet gravar. Em dic Jaume Fonoll i Bigorda. Vaig morir als 45 anys després d'haver viscut una guerra brutal i haver treballat i estimat molt. M'agradava, però jo ho hauria redactat tot en infinitiu, tal i com parlava sempre Tarzan, que semblava toix, però que en realitat era més viu que la misèria. Aleshores, la mare em va dir que jo era l'home de la casa, que les circumstàncies m'obligaven a ser més madur i que havia de protegir-la i actuar de forma responsable. Li vaig demanar els diners que tenia la meva llibreta de la caixa d'estalvis i li vaig dir que em compraria una mona com la Xina i que l'ensinistraria sàviament per tal que fos la més fidel guardiana de la llar i dels qui l'habitàvem. I la seva negativa rotunda va ser el principi d'una crisi generacional que desembocaria en la meva fugida de casa 5 anys més endavant. Però volia parlar-vos de la meva adolescència i ho haig de fer. Encara no havia passat un mes d'ençà de la mort del pare que al cine del barri van fer una pel·lícula de Tarzan que era protagonitzada per aquell campió olímpic de natació. Era una mica falsa i plena de trucatges, però em va agradar malgrat que hi trobava sobrers els personatges de geni i aquell nen repel·lent. La mare aquella nit em va castigar sense sopar. Semblava mentida que, estant encara de dol, hagués anat al cinema. Què diran els veïns? I ningú no hauria dit que el més important d'aquella nit havia estat l'altra pel·lícula, la que van posar de complement, L'Adri di Biciclette. Em va impressionar tant que ja no em vaig perdre cap programa del cine del meu barri. Però sempre tenia temps de sopar tranquil·lament perquè només veia la cinta de complement. Primer, tot el neorealisme, i després totes les de terrors, vampirs, dràcules, homes lloms i frankensteins. Per aquelles dates, la meva adolescència ja havia acumulat uns 300 dies i vaig aprendre a hipnotitzar els gats que passaven per davant de casa. Ho feia amb el penjoll d'un clauer que havia heretat del pare, que simulava un peix articulat amb dues pedres falses als ulls. Els gats esdevenien panteres grises, tigres blancs, i, erectes damunt les potes del darrere, ballaven uns valsos que jo els xiulava i esgarrapaven les velles maniàtiques que cada vespre els deixaven menjar pels racons més foscos del carrer.
I la mare no parava d'interrogar-me. Hauries de començar a pensar què vols fer en aquesta vida, no et sembla? Seré el teu protector. I és que com més insistia, més ganes tenia de no fer res. La llàstima, la gran llàstima, era que els programes de cine només els canviaven un cop per setmana. Si no, hauria volgut ser acomodador amb la lot i tot. Mare, no et facis il·lusions, perquè jo no seré res. Ni tan sols repartidor de furgoneta, no. Jo el que vull és anar a l'Àfrica misteriosa. Però això no és un ofici. Doncs hi ha gent que ho fa. Els missioners. Aquests són uns colonitzadors disfressats. Nen, on has après aquestes ofenses a la Santa Mare? Al cine del carrer de sota. I no deuen ser pas ofenses quan surten per la pantalla. Bé, suposem que ja ets a l'Àfrica. Què hi fas? Parlo amb la gent, conec les pedres i hipnotitzo les feres. Per què carat has d'hipnotitzar les feres? Per apropar-les als homes. Un dia les necessitarem i elles ens necessitaran. No et comprendré mai, fill. I un cop fet tot el que havies de fer a l'Àfrica, on vas? A Transilvània. I això què és? Una fàbrica de televisors? La mare es va vendre la furgoneta del pare. Li va costar cosa de no dir, però se la va vendre. I li va costar per dos motius. Perquè estava molt atrotinada i ningú no la volia, i perquè era una sentimental de fulletó i fotoromanso per capítols. Li van donar tants pocs diners que només va poder pagar l'entrada dels terminis d'un televisor amb el qual pensava retenir-me més a casa. Ara tindrem el cine a domicili. Em va ser difícil de fer-li entendre que no era el mateix. La sala a les fosques, el feix de llum de l'acomodador, el sorollet somort dels cacauets i el cel·lofan dels caramels barats, el rum-rum de les parelles als darrers seients, el titileig dels llums rojos del vàter i l'èxit salida, les diapositives esquerdades, el nodo i la màgia d'aquella pantalla amb un sergit al bell mig. La mare va entendre que no era el mateix quan va ser víctima de la son que li generava l'avorriment de la programació que donava la petita pantalla. Per la tele mai no veuràs Miracolo a Milano, o bé Roma città aperta. I malgrat tot, no seria el mateix. aquell vespre se'n va oblidar de deshipnotitzar un dels gats i aquest es va entaforar per la finestra del vàter dels veïns que tenien una filla gran i tan lletja que no la casaven, ni a fums de sabatot. I que ni tan sols la van voler per monja, car la mare superiora els havia argumentat que la cara era l'espill de l'ànima i que mai no se sap i que no volia espaordir les altres novícies. Doncs el moix, sota els efectes de la meva força mental, es va posar a ballar damunt el llit de la renoca repulsiva. Com que els gats era mascle i el contrallum feia un efecte indescriptible, la virginal femella s'imaginà que era el boc de Satanàs que venia a buscar-la i des d'aquell dia li van quedar uns atacs epilèptics tan solemnes que no hi havia moble que se li resistís. També afirmaven que es comejava per la boca, però aquest era un aspecte de l'afer que jo no vaig poder constatar i, per tant, sempre em vaig dubtar. D'ençà d'aquell esdeveniment, que de nit a la casa dels veïns se sentien gemecs, bràmols, sorolls de fustes i xiscles ofegats, cosa que donava força color a les nits de la meva adolescència, principalment a l'estiu, quan les finestres s'esbatanen, vulguis que no vulguis. No, no me'n va quedar el més mínim sentiment de culpa, ja que pensava que l'havia ajudada a entrar en el món de l'esoterisme. I havia donat així un sentit a la seva vida. Puig que la meva veïna havia anat a parar a un món on ser dona lletja era poc més que una malaltia. El que sí que vaig fer fou limitar les meves sessions d'hipnosi felina i concentrar-me més en l'autohipnosi. Llavors, el que em passava és que si la sessió coincidia amb els xiscles de l'epilèptica, me'n passava la nit acariciant-me el forat del nas a través del qual vaig estar intubat durant els 3 primers mesos de la meva vida. Potser els sorolls de la noia em recordaven els gemecs de la mare a l'hora del part. I encara ara, que ja aparento la maduresa omnívola, quan sóc víctima d'una forta tensió, la mà se me'n va vers el nariu esquerre. Gràcies a l'autohipnosi, els estudis m'anaven d'allò més bé, quasi sense ni tocar els llibres, amb la qual cosa em vaig ficar la mare a la butxaca i em va donar sense de llibertat per a fer el que em passés pels deixonses, menys comprar-me una xeta.
Matí, quan anava a l'escola amb l'entrepà de truita freda sota el braç i els llibres nous a la cartera d'esquena, vaig passar pel carrer que era just darrere del local del cinema. Havien obert les 3 grans portasses que feien el paper de sortida d'emergència en cas d'incendi. I les dones de fer feines escombraven entre les butaques, traient grans pelades de clofolles de cacauet i de llavor de girassol. M'hi vaig quedar aturat una bona estona mentre pensava que era un sacrilegi, una violació, fer entrar la llum del sol dins el santuari de les tenebres, de l'arc voltaic i dels llums de filament incandescent. La catifa vermella se m'esdevingué lletja i gastada. Els seients, farcits de taques i estrips, i els perfils de guix de les parets evidenciaren la seva falsedat i els encrustonats dels relleus que anys enrere havien amagat aquelles bombetes que s'anaven apagant a poc, després d'haver sonat el 3er truc de timbre. I mentre se m'enfondrava tota aquesta litúrgia, vaig veure Anna Magnani, que després d'haver passat pel passadís central, agafava solemne el lateral i així al carrer. Abans de col·locar un poc els ulls per culpa del contrast de llum, hauria dit que em va somriure lleugerament, tot i que jo hagués preferit una carícia a la galta. Després, Vittorio De Sica va fer el mateix, i la Messina, i també Mae West, i De Lupino, Merlin. Merlin hi em va veure mentre caminava i es morrejava amb el Gargable. John Wayne va escopir a 20 centímetres de les meves sabates. La màquina de tren que duia el nom de la General em va deixar al cap dins un núvol de vapor, a través del qual vaig mig endevinar una càrrega del setè de cavalleria, que de poc més passa damunt del cos de John Houston, el qual donava instruccions a la Pola Negri. I al fons Rita Hayworth remenava els malucs de forma terrible mentre es treia un guant llarguíssim. I més a la dreta, quasi a tocar de la lleteria, Eric von Stroheim feia veure que s'ofegava en la piscina de la font de la cantonada. Recolzats al cantell de la vorera, Murnau i Bela Lugosi feien un pols. L'aparició de Lex Bacher i John Bismuller, agafats de bracet i amb aquells calçotets de vella esfilagarsada, em va fer riure a cor que no vols. I me'n vaig anar darrere del Groucho, que intentava d'explicar la teoria de la relativitat a la Jan Seberg, que duia una samarreta ajustada al pit amb unes lletres estampades que deien New York Herald Tribune. I que consti que si vaig abandonar aquell espectacle únic va ser perquè ja feia més d'una hora de tard a l'escola. I sort que era el primer de la classe i el càstig va ser lleuger, quasi simbòlic.
A partir d'aquell incident vaig adonar-me de dues coses. Que ja no em calia ser el rei de la selva i que la meva adolescència, si sabia dosificar la meva imaginació, podia ser molt menys amarga i conflictiva del que acostuma a ser aquesta etapa de la vida. Aquella nit no vaig sopar i tampoc no vaig sortir al carrer. Vaig dir a la mare que tenia mal de cap i em vaig refugiar dins la meva cambra, on vaig veure que finalment havien fabricat un avió que aprofitava el soroll dels motors per a ser transformat en música, després de passar per uns filtres dodecafònics. Però el més important era que aquest avió era tan gran que a dins hi havia un camp de futbol, de reglament. Això sí, amb poquíssims espectadors. A més, aquesta nau estava concebuda com un vaixell, de manera que tenia acoblades a la part externa de la seva estructura tot d'avionetes de salvament, per si de cas aquella massa de ferro immensa naufragava. L'equip de futbol titular de l'avió es deia els de sempre, perquè sempre guanyaven. Ja en el partit d'inauguració de l'aparell es va veure ben clar que no hi hauria color, tot i que l'equip del visitant era un combinat dels millors jugadors dels campions de Lliga dels equips europeus. Perquè jugar a 3.000 metres d'alçada no és cosa que es faci cada dia. I per si de cas el marcador electrònic evidenciava un lleuger avantatge per l'equip forà, el capità de la nau que tot ho clissava des del seu plafó de monitors de televisió de la sala de màquines, simulava unes quantes batzegades de vent i ja tenia tots els jugadors de l'equip contrari en vies de descanviar la pesseta. Amb la qual cosa no encertaven a tocar pilota. En aquests casos, el màxim responsable de l'avionàs s'autojustificava dient «Audaces fortuna jubat». I és que l'home, que es deia Esparbé i era catòlic integrista practicant, havia fet un curset accelerat de llatí per si en els transcurs d'algun dels viatges havia de casar alguna parella. Cosa que feia tan bon punt veia per les seves pantalles que un passatger i una passatgera intimavin fins a l'extrem d'anar plegats als lavabos. Esparbé, dins d'aquella gran màquina, era un déu absolut que ho controlava tot a distància i generalment es bellugava tan poc que ni tan sols donava cor del rellotge d'hora automàtic que li van regalar quan va acabar la carrera d'aviador sent el primer de la promoció.
Aquella nit, sort em vaig tenir que la veïna no ho va odolar ni res, perquè del contrari, els sons s'haurien integrat en el meu procés imaginatiu bo i alterant-lo substancialment. L'endemà, quan em vaig despertar, el teulat que hi havia davant de la meva finestra era ple de gats, tots amb la cua fent-los de bufanda de les potes. N'hi havia tants que les teules quasi bé no es veien, i jo em preguntava si aquells animalons tenien capacitat de felicitat, quan el que m'hauria haver hagut de preguntar era si els gatets havien viatjat amb mi dins l'avió de motors musicals. «Nen, corre, vesteix-te, que faràs tard a l'escola!» Però la mare continuava sent un nen, tot i que ara ja no feia com abans, que entrava de puntetes a la cambra i em despertava poquet a poquet amb petons que creixen. Però no abandonem aquell dia. Quan baixava l'escala, aquell cop, amb l'entrepà de truita del vespre anterior dins la cartera d'esquena, hi vaig trobar el veí, el pare de la noia esdevinguda epilèptica. «Et molesta molt els sorolls de l'Adela?» «No es preocupi, sóc una persona comprensiva. És que tinc entès que la seva cambra toca paret per paret amb la teva. Ja li ho he dit, comprenc que no xiscla pas per fer-me guitza. I a més, tinc el son duríssim, sap? Ets un bon xicot, no hi ha dubte. I també m'han dit que ets el primer de la classe. No té importància. Com que no té importància? Tingues en compte que de vegades la modèstia pot esdevenir tot el contrari d'una virtut. No podia comprendre com aquell home, que no era gaire més gran del que havia estat el pare si no li hagués fet fallida la vàlvula, havia engendrat una filla tan monstruosa. Tenia una abundosa cabellera de to platejat, era alt i ben plantat i les faccions d'una dolçor que accentuava encara més la seva condició de mascle. «Vols que t'acompanyi a l'escola amb el meu cotxe?» «No, no cal, no es molesti». «No, si no és molèstia, ahir vaig poder aparcar just davant la porta de l'escala, veus? Au, passa!» «Gràcies. Tenia un cotxe massa luxós per a la misèria del barri on vivíem. Vostè treballa en una fàbrica de cotxes, oi?» «Sí, ho dius pel meu, veritat?» Vaig fer que sí mentre passàvem per l'esquena del cine. Gregory Peck, a la porta de més amunt, es posava un barret ple de pluja, i les dones de la neteja aprofitaven les lianes que penjaven del sostre per treure la pols al vol, acabar abans la feina i cobrar el mateix. Després, a la tarda, a la primera sessió, un espectador trobaria un bri de liana damunt el seient i primer pensaria que era una taca inconfessable. «Sap què penso, senyor?» «Què?» «Que és una llàstima que es desaprofiti l'escalfor que desprenen els motors dels cotxes. No es desaprofita pas tota, però l'altra part és una disbauxa d'energia llançada. I com l'aprofitaries tu?» S'imagina que els automòbils fessin olor? Olor de què? Quin és el menjar que més li agrada? El marisc en general. Doncs s'agafen totes les despulles de marisc que també es desaprofiten, es trinxen les closques, les clofolles i se'n fan unes pastilles que degudament escalfades sobre el motor desprenen una agradable olor que fa venir la gana. I no tan sols la gana del conductor i dels ocupants, sinó també la dels vianants. Aleshores, la gent menjaria més i s'engreixaria i seria més feliç i els fabricants de teixits farien més diners i el tèxtil català recuperaria la seva posició i... No et pensis, és una bona idea que fins i tot es podria proposar als fabricants. De debò, que em diu la veritat? Jo no diria mai una mentida i menys a un xicot com tu. Ja havíem arribat a l'escola i quan va obrir la boca per dir-me adéu vaig descobrir que tenia la llengua plena de caspa, de tants de pèls com li creixien.
I fins aquí el Xalem Llegint d'avui. Només dir-vos que el proper programa acabarem el conte. El conte que, per cert, es diu Sortida d'emergència i que podreu trobar els fragments al calendari que ha editat el Quim Soler, el Centre Quim Soler, perdó. Enguany, el nostre programa passa el darrer dissabte de cada mes després de la finestra i de l'informatiu. I ho repetim els dimarts a la nit, també l'últim dimarts de cada mes. I si us pica la curiositat per saber qui era el Quim Soler, us podeu adreçar al Centre Quim Soler de Literatura i Vi, que té la seu al Molar, és a dir, aquí a tocar. Bona nit pels noctàmbuls i bon profit pels que esteu dinant. Thank you.